A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, és dimarts. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, ens reunim l'equip del programa cada dia a les 5 per parlar de salut. Avui toca parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd, amb consells i nous tractaments, no s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara es presento a les vies de So José Matoses, a la direcció i producció de Susana Armengol i a la conducció qui us parla, Marc Rius.
El risc de desenvolupar un càncer de pròstata comença a augmentar a partir dels 50 anys i des dels 40 anys, quan existeixen antecedents familiars de la malaltia, pare o germans. Es tracta d'un tumor que en les primeres fases pot ser asimptomàtic. Alguns signes que poden aparèixer quan el tumor ja està més avançat i que haurien de consultar-se amb l'especialista són: urgència per orinar, fins i tot amb incontinència; augment de la freqüència d'orinar; dolor i coïssor durant la micció; retard en l'inici de la micció i disminució de la força del doll miccional o intermitència d'aquest. A vegades, la uretra s'obstrueix pel tumor i apareix retenció urinària. Degoteig després d'orinar. Sensació de que la bufeta no es buida completament. Sang a l'orina o bé sang en el semen.
Un trasplantament és una operació quirúrgica que consisteix en reemplaçar un òrgan o teixit que ha perdut la seva funció per un de funcional, provinent d'un donant viu o mort. Avui en parlarem i parlarem de les llistes d'espera. Coneixerem com funcionen aquestes llistes. Per aclarir els dubtes, avui ens acompanya la doctora Anna Vila, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Bé, doncs, si li sembla, comencem. Parlarem de les llistes d'espera. Com funciona la llista d'espera dels trasplantaments renal?
Bueno, d'entrada, la llista d'espera del trasplantament renal és una mica diferent de les llistes d'espera d'altres òrgans, perquè el trasplantament renal té la peculiaritat que té el pacient amb insuficiència renal té la possibilitat de fer diàlisi. Per tant, pot esperar que li arribi un ronyó estan en tractament en diàlisi, cosa que és diferent del trasplantament hepàtic o del trasplantament cardíac, perquè els pacients, per exemple, amb fallida hepàtica es troben en una situació que, si no els hi arriba el trasplantament dins del temps en què ells estan en condicions òptimes per ser trasplantats, poden morir en llista d'espera. Aleshores, el trasplantament renal en aquest sentit funciona una mica diferent, perquè no és per un ordre d'entrada en llista, sinó que és una llista en la que s'escull el millor receptor per aquell òrgan que tenim per trasplantar.
Tothom que ho necessita pot entrar a aquesta llista d'espera de trasplantament renal, o hi ha casos contraindicats que no poden entrar a aquesta llista?
Sí, és veritat. Hi ha alguns casos que estan contraindicats. No són la majoria, al revés, són minoria. En general, el pacient que té una fallida de la seva funció renal és un pacient que potencialment és candidat a rebre un trasplantament de ronyó. Nosaltres el que fem és que aquests pacients que tenen aquesta situació d'insuficiència renal avançada, els estudiem. I aquest estudi, que consisteix en una sèrie de proves, va destinat a veure si són realment candidats a poder ser trasplantats. És a dir, si el seu estat de salut és prou bo com per suportar o tolerar el que és la cirurgia i el postoperatori és a dir, si se'n beneficiaran realment de lo que és un trasplantament renal. Hi ha una sèrie de contraindicacions absolutes, és a dir, pacients que no poden ser trasplantats. Per exemple, una situació és un pacient que tingui un càncer molt avançat, un càncer terminal, aquest pacient no serà candidat a rebre un trasplantament. I, en canvi, hi ha situacions transitòries, contraindicacions transitòries. Per exemple, si una persona té una infecció activa, una, per exemple, una tuberculosi o un quadre, inclús un tumor, un càncer, que sigui tractable i curable, ens esperarem a tenir aquesta situació controlada i després podrà ser inclòs en llista d'espera quan la situació estigui totalment sota control mèdic.
Què vol dir, doctora, estar inclòs en llista d'espera per un trasplantament renal?
La paraula inclòs en llista d'espera és tenir aquest apte de proves que s'han fet, és a dir, tenir aquesta valoració mèdica feta i complerta i correcta. Aleshores, el metge que porta aquest pacient, que ha valorat aquest pacient, el dona com a apte per a trasplantament. I aleshores es notifica així a la llista d'espera, que és una llista que està sota coordinació de l'Organització Catalana de Trasplantament i que és una llista informatitzada que tots els pacients que estan en aquesta llista són candidats a rebre un trasplantament, de tal manera que quan arriba un ronyó, el sistema informàtic escull les millors opcions per aquell ronyó.
Quines són les proves que fan per poder entrar dins aquesta llista un pacient?
Són proves, algunes són obligatòries en tots els pacients i algunes altres són personalitzades per al pacient. És a dir, hi ha proves que són destinades fonamentalment a veure, per exemple, quina és la situació cardíaca del pacient, si el cor d'aquesta persona està en bones condicions per anar a una cirurgia, perquè després aquest cor ha posat una mica en situació d'estrès, no ens falli, no ens claudiqui i ens posi en compromís el funcionament del ronyó. Després hi ha altres proves, per exemple, que van destinades a veure quina és la identitat dels teixits del pacient. És a dir, nosaltres tenim un codi en els nostres teixits, que seria com un equivalent en el DNI de les nostres cèl·lules. Aquest DNI és el que en diem el tipatge HLA, el tipatge histològic del teixit, i nosaltres el que fem és buscar donants que tinguin una semblança amb aquest codi i després mirem el que seria la compatibilitat o la incompatibilitat dels teixits entre el donant i el receptor. I després hi ha altres proves que van molt més destinades a riscs específics del receptor. És a dir, per exemple, a un home se li mirarà per sobre d'una determinada edat el que és el risc de càncer de pròstata, en canvi a una dona se li fa valoració ginecològica per descartar que no tinguin cap procés oncològic o cap càncer que no s'hagi detectat perquè estigui en una fase molt inicial, però que si nosaltres trasplantem en aquest pacient podríem complicar-li la vida amb un càncer amb més possibilitats d'avançar ràpidament per la medicació que nosaltres donem després.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Continuem parlant amb la doctora Anna Vila, que és adjunta al servei de nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, un cop una persona ja és inclosa en aquesta llista d'espera, quin és el següent pas?
Doncs una persona que està inclosa en llista normalment està pendent del telèfon. És a dir, nosaltres quan tenim una oportunitat de trasplantar-lo, quan rebem un ronyó o una oferta d'un ronyó per trasplantar, ens posem en contacte amb aquest pacient de la llista d'espera que ha sigut seleccionat com el millor receptor per aquell ronyó. En aquell moment, el pacient ha de presentar-se, seguint les nostres instruccions, en el nostre centre. En allà serà sotmès a una valoració per l'equip de guàrdia, és a dir, es valorarà que no tingui cap cosa, cap procés actiu, tipus una infecció que no estigui controlada, que no tingui cap alteració analítica que ens hagi passat desapercebuda, perquè no s'ha vist recentment el pacient. I si tot és correcte, es farà un preoperatori, és una valoració també per l'anestesista, i si tots aquests punts són correctes, a més de la prova de compatibilitat que es fa entre el donant i el receptor. És a dir, en aquest moment sí que fem una valoració concreta de si aquest donant i aquest receptor són compatibles entre ells, que és la prova creuada o cross-match. Si tot això surt correcte, ja s'organitza el que és el moment quirúrgic, el temps quirúrgic. El pacient se l'informa de tots aquests detalls i si signa el consentiment informat i tot està correcte, es procedeix a la intervenció quirúrgica.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, bueno, molta feina. Els equips de guàrdia treballen molt en aquesta.
Ho crec. Doctora, en quant disposen d'un ronyó per fer el trasplantament, com es fa la selecció del receptor d'aquesta llista d'espera que estem parlant avui?
En la llista d'espera hi ha molta gent inclosa. Aleshores, sí que hi ha un sistema per seleccionar. La primera selecció seria en funció del grup sanguini. Bueno, la primera, hi ha una llista d'espera que és la pediàtrica, que té una sèrie de preferències. És a dir, que hi ha la llista d'espera pediàtrica i després hi ha una llista d'espera que també una té preferència, que és la llista dels pacients sensibilitzats, els pacients que tenen unes peculiaritats, una dificultat per trobar donants per ells i, per tant, per facilitar l'accés a un trasplantament en aquesta gent que ho té més complicat que els altres, també tenen una certa priorització. És a dir, que es valora si si el ronyó és apte per algun d'aquests dos grups, no? El pacient molt sensibilitzat o el pacient pediàtric.
Els costaria més trobar un ronyó per ells.
Exacte. I després es passa a el que seria la llista general. En la llista general es fa per grup sanguini, és a dir, el ronyó que és de grup 0 va per al grup 0, el ronyó que és de grup A va per al grup A, igual per al B i per a la B. I dins dels, una vegada ja dins del pacient que té aquest grup sanguini, és a dir, els receptors que hi ha, per exemple, en el grup 0, sí, la selecció es fa en base a una sèrie de criteris. Un és el que s'assembli al donant al receptor, les incompatibilitats que a vegades tenen alguns receptors enfront d'alguns donants, i després també s'intenta ajustar criteris d'edat, és a dir, que les edats siguin similars, a vegades també criteris de pes, és a dir, que no tinguem un ronyó molt petit, d'un donant molt petit per un receptor molt gran, perquè això podria posar en risc la funció del ronyó, i també criteris fonamentalment mèdics. Un altre criteri que té molt pes en la llista és el temps que porti el pacient en diàlisi. És a dir, s'intenta que el pacient que porta més temps en diàlisi tingui una certa priorització o preferència.
Doctor, un cop se'l selecciona el receptor, quin és el procediment fins que es fa el trasplantament, fins que es fa la intervenció?
Bueno, un cop tenim el receptor seleccionat i el ronyó està s'estret, tenim totes les proves fetes, està tot correcte per poder procedir al trasplantament, de fet, el que es posa en marxa és la part quirúrgica. S'activen els cirurgians del centre, s'organitza la part quirúrgica i es procedeix al trasplantament, que és una tècnica que és complexa, però en mans expertes té molt bons resultats i poques complicacions.
Qui gestiona les llistes d'espera de trasplantament renal? Quin tipus de metges? Deuen ser metges, no? Segurament, clar.
Sí, les llistes, de fet, nosaltres, cada centre ingressa els pacients a la llista d'espera, és a dir, a la Fundació Puigverd nosaltres estudiem els nostres pacients, els que ens arriben, i aquests pacients els valorem i els validem com a possibles receptors de trasplantament. Aleshores, un cop els incloïm a la llista, estan inclosos a la llista del nostre centre. L'única cosa és que les llistes totes conflueixen cap a una llista que és aquesta que dèiem de la llista de Catalunya, no? Aleshores, els pacients estan inclosos en una llista general de Catalunya. I l'ENS que està encarregat de la vigilància, la coordinació, de que les coses es facin bé en aquesta llista d'espera és l'Organització Catalana de Trasplantaments.
Tots els hospitals poden fer trasplantament renal?
No. El trasplantament renal, dins de lo que és la nefrologia, forma part de lo que se'n considera alta especialització. Aleshores, és un procediment que necessita d'unes infraestructures, té una normativa marcada per llei, que fa que els centres que puguin fer-lo estiguin han d'estar autoritzats per la, per l'Organització Catalana de Trasplantament. Aleshores, a Barcelona hi ha, em sembla que són 6 centres d'adults i 2 pediàtrics que fan trasplantament renal.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb la doctora Anna Vila, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, la llista està a nivell català com a nivell espanyol?
La llista és catalana. L'única cosa és de que nosaltres tenim alguns pacients que estan en llista nacional. Abans feia referència a aquests pacients que tenen una alta dificultat per a ser trasplantats, perquè tenen el que nosaltres en diem anticossos, és a dir, tenen algun tipus de defensa en contra d'algun tipus de donants. No? Podrien, si rebessin algun ronyó d'unes característiques especials, ells el rebutjarien d'entrada. Llavors, aquests pacients que se'n diuen sensibilitzats estan en una llista nacional, els que tenen realment una alta complicació per trasplantar-se, eh? Una alta dificultat. Llavors, aquests pacients estan en el que és el programa PATI, que és per pacients hipersensibilitzats. Per tant, quan un d'aquests pacients, un receptor d'aquests, està en llista de PATI, cada cop que hi ha un donant a Espanya es valora si ell pot ser un bon receptor per aquest ronyó, de tal manera que augmentem moltíssim els seus números perquè està, com qui diu, en una loteria constant, no? Està donant la seva bola de la loteria, està amb molts bombos, no solament amb el local d'aquí, sinó també amb el de qualsevol centre que obté òrgans a Espanya. Fora d'això, la llista catalana és catalana. I aleshores, nosaltres sí que és veritat que tenim molta activitat trasplantadora que també ens arriben ronyons del reste d'Espanya. És a dir, Catalunya, per les nostres característiques, tenim tecnològicament molt bons centres, fem trasplantaments que en altres llocs d'Espanya no habitualment no fan o rebutgen. No vull dir-ho així, no és rebutjar, però sí que són potser menys agosarats a vegades amb segons quins òrgans, i nosaltres, en canvi, tècnicament tenim una experiència que ens permet fer servir òrgans que en altres llocs d'Espanya no fan servir. De tal manera que també rebem moltes ofertes de fora de Catalunya. Nosaltres la llista és pròpia d'aquí i després els donants poden ser d'arreu d'Espanya.
Doctora, existeix una sola llista d'espera per donants vius o per donants de persones que han mort, o són les dues llistes són diferents?
El funcionament del donant viu és una mica diferent del funcionament de la llista d'espera de donant cadàver, perquè el pacient que té... És a dir, nosaltres la primera pregunta que fem amb un pacient que s'apropa a nosaltres per ser estudiat és si disposa d'un donant viu, d'un potencial donant viu. Després ja veurem si és realment un donant viu, perquè haurem de fer-li una sèrie de proves. Però, d'entrada, el pacient que té un potencial donant viu, és a dir...
Un familiar,
per exemple, però pot ser un amic, pot ser un col·lega, pot ser gent que no tingui una relació familiar amb el pacient, però tinguin una relació personal, consolidada i demostrable. És a dir, això no pot ser jo vinc amb una persona que m'he trobat pel carrer i dic que és molt amic meu i que em vol donar un ronyó. No, això ha de ser demostrable.
Ni que li digui, si li dic que ja et donaré 25.000 euros.
És que això està prohibit.
Això està prohibit.
Això està prohibit per llei. És a dir, la compraventa d'òrgans està completament prohibida i no hi haurà ningú que accepti un trasplantament amb aquestes condicions aquí a Espanya.
Clar.
És a dir, que d'entrada nosaltres el que direm, li preguntarem, serà si té un donant viu. Si té un donant viu, si té la sort de tenir un donant viu, això ens permet moltes coses. Ens permet, un, tenir un ronyó de molt bona qualitat, és un ronyó que està demostrat que tenen més bons resultats, però, a més, ens permet organitzativament no haver d'esperar que ens arribi un ronyó per aquest receptor. De tal manera
que... Poden programar.
Exacte. Nosaltres el que podem organitzar-nos de tal manera que si aquest senyor no ha començat, o senyora, no ha començat diàlisi, perquè està en una situació de prediàlisi, que en diríem, o de pretractament substitutiu renal, aquest senyor o senyora, podem organitzar-li el trasplantament sense que hagi de començar diàlisi. I això ens permet, estalviar-li tota una sèrie de tractaments, preparacions per la diàlisi, catèters, etc. I al mateix temps tenir molt clar quin és el moment que es trasplantarà.
Doctora, estem parlant de trasplantament de ronyons. Bueno, com que trobar un ronyó sigui molt fàcil. Com aconsegueixen vostès els ronyons?
Bueno, de l'obtenció dels ronyons se n'encarreguen els coordinadors de trasplantaments. Hi ha molts centres mèdics, sanitaris, hospitalaris, sí. Centres que tinguin unitat de cures intensives arreu de Catalunya, que tenen un servei de coordinació o un coordinador de trasplantaments. Aquest coordinador s'encarrega d'una manera molt atenta anar vigilant o anar veient quins són els potencials donants d'òrgans que hi ha en el centre. De tal manera que quan detecta un d'aquests potencials donants, el que fa és parlar amb l'equip mèdic, valorant conjuntament la situació, i s'apropen a la família i els hi proposen la possibilitat de que el seu familiar sigui donant. En aquest cas, també influeix el fet de si el potencial donant, si aquesta persona que està en una situació de mort, encefàlica, aquest pacient ha deixat algun tipus de voluntat escrita prèviament a la seva mort, no? El que serien les voluntats anticipades. I en el cas de que la família s'hi avingui, el que es procedeix és a organitzar l'extracció dels òrgans per a trasplantament. Un donant pot ser donant de moltes coses, és a dir, una persona amb aquesta situació pot ser donant de ronyons, de cor, de fetge, de còrnees, de teixits, d'ossos, de tendons. Realment hi ha moltes especialitats mèdiques que necessiten teixits derivats de donants per fer-la servir amb altres persones que ho necessiten.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, nosaltres entrem a la recta final de la Fundació Puigverd, de l'hora de la Fundació Puigverd, parlant amb l'autora Anna Vila, junta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, hem parlat del trasplantament de ronyó. Expliqui'm, sisplau, quina vida després de trasplantat pot fer la persona trasplantada.
La persona trasplantada... L'objectiu del trasplantament és de que la persona trasplantada pugui fer una vida normal.
Ni diàlisis...
Per suposat, no diàlisi. És a dir, l'objectiu del trasplantament és que el pacient no hagi de fer diàlisi. És a dir, quan els ronyons propis fallen o fracassen a la seva funció d'una manera irreversible, tenim dues maneres de que la persona segueixi en vida, perquè sense funció renal les persones es moren. Aleshores, una és la diàlisi i l'altra és el trasplantament. Si nosaltres trasplantem és justament perquè evitem la diàlisi. Traiem el pacient de la necessitat de diàlisi. Aleshores, el pacient trasplantat, amb un ronyó que funcioni d'una manera correcta, perquè no tothom assoleix la mateixa funció, és a dir, hi ha molts factors propis del receptor, del ronyó, del trasplantament, de les complicacions, que fan que la funció pugui ser més bona o menys bona. Però amb una bona funció, el pacient pot fer una vida completament normal, des de fer esport, a tenir una dieta saludable però lliure, és a dir, no hi ha restriccions dietètiques. S'ha de fer una medicació de per vida, que és la medicació que manté el ronyó viable, perquè si no es fa la medicació, el ronyó s'espatlla, es deixa de funcionar. I ja les persones joves poden tenir fills, és a dir, les dones poden tenir embarassos amb èxit, i, per tant, poden desenvolupar una vida completament normal. La vida professional de la persona també pot desenvolupar-se d'una manera completament normal. Poden viatjar... evidentment, sempre hi ha alguna peculiaritat o algun consell que nosaltres podem donar si vas en aquest entorn, en aquest país tan exòtic, amb aquest tipus de risc infecciós, doncs vés amb compte amb. Però, en general, poden fer vida completament normal.
Molt bé, doncs, doctora Anna Vila, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Moltes gràcies per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem demà. Us esperem. Fins demà.